Les hommes y vont Quants escriptors valencians actuals coneixem el Principat? Quins títols arriben amb normalitat a les llibreries? Quins noms poden publicar amb assiduïtat en editorials catalanes? Quin és l'equilibri, en definitiva, si és que hi ha equilibri en les relacions culturals a banda i banda? Avui a Ciutat Maragda analitzem els vincles i les connexions entre Catalunya i València des de la literatura, les revistes i també des dels mitjans. Una llengua i una cultura en comú que massa sovint no té cura de la seva riquíssima diversitat. En parlem amb dos escriptors a qui també abordarem l'última obra, el Martí Domínguez, amb l'esperit del temps, i la Núria Cadenes, a punt de publicar Guillem. I, com sempre, acompanyats de la Maria Buigas i el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens porta avui fins a les profunditats per conèixer la biblioteca del Capità Nemo. Avui, des de la Unió, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon.
I ara sí, obrim avui saludant la Núria Cadenes i el Martí Domínguez. Què tal, com esteu?
Hola,
hola, molt bé.
Maria Buigas, Jordi Puntí.
Com anem?
Com esteu? Com va això?
Avui la Núria i el Martí, en connexió des dels estudis d'Apunt Ràdio, gràcies per tant als companys que fan possible aquesta connexió i perquè, en part, volem també parlar d'aquesta connexió. A vegades, desconnexió. Fa poc, en una entrevista al diari Opunés, l'Enric Sòria era molt crític amb aquesta idea, amb aquesta relació. Deia, literalment, parlant de Catalunya, la literatura valenciana hi arriba poc i la cultura valenciana es coneix poc. I tot i que és una reivindicació secular, no? Em preguntava a vosaltres com des del present percebeu aquests vincles d'anada i de tornada a totes dues cultures.
Home, totes dues cultures o la mateixa.
O la mateixa cultura, però efectivament. Des
exacte, amb accents diferents, no? Que això seria una de les coses que hauríem d'anar assumint. En realitat, si la cultura és la mateixa, el que s'ha d'explicar és què passa amb aquests talls, al meu entendre, absolutament artificials. I què passa, sobretot, amb tot el que us perdeu al nord del que està succeint culturalment, especialment literàriament, al sud. I això és una reflexió, jo penso, que s'hauria de fer, sobretot des del Principat, no, Martí?
Sí, sí, estic totalment d'acord. Crec que hi ha una desconnexió, possiblement també és una qüestió de falta de comunicació, de mitjans de comunicació que puga fer d'aquesta xarxa, no? d'estar al dia de les novetats editorials, de tantes coses que es fan de grandíssima qualitat, no? Ja no sols des del punt de vista de llibres i novel·les, d'assaig, fins i tot de revistes culturals, que en això pues, jo crec que tenim fins i tot més que els propis catalans. I això fa que moltes vegades nosaltres valencians, quan hi anem, ens sentim sempre ben acollits, cal dir-ho així, no? però parlem com si fossin una mica desconeguts, malgrat dur tota la vida batallant, no? I això sempre te crea una mica de perplexitat, no? Perquè dius, què és el que fa l'IA perquè hi hagi aquesta, pues, que la sènia que separa, no? el País Valencià de Catalunya, pues, siga, sembla que siga realment un abisme en molts casos. Jo no me puc queixar en molts aspectes, perquè jo estic publicant allí, però conec molts novel·listes que ho han intentat i que són bons escriptors i que haurien d'estar presents.
Exacte.
I pot ser, no, igual aquests segells tan importants en els que tots poden, però sí que podrien estar publicant en altres segells que tindrien un ressò, no? Per tant, pareix que de vegades només n'hi ha 4 o 5 escriptors que poden participar i la resta pues, no tenen gens ni mica de visibilitat al Catalunya.
I el fet de la... El Martí ara ha comentat dels mitjans de comunicació, o sigui, hem de tenir present que aquí al País Valencià no us sentim, no se sent. Catalunya Ràdio es va tallar i aquesta censura que es va practicar en temps del PP i que de moment no s'ha corregit, o sigui, ni reciprocitat ni res, no? per molt que hi hagi també un acord de les Corts Valencianes en aquest sentit, no? I no s'ha reparat aquest mal. I si no es repara amb el temps, hi ha justament aquesta distància artificial, perquè no té per què ser-hi, es fa més gran, no? Ni sentim Catalunya Ràdio, ni arriba a TV3, i vosaltres doncs no sabeu què està fent a punt en aquests moments, no? I això és que no ens ho podem permetre. Abans amb el Martí, abans de connectar, ho comentàvem, no? És que si dius Marc Granell a Barcelona, no pot ser que no sàpiguen qui és, perquè és un dels grans poetes que té la literatura catalana en aquests moments, i hauria de ser obligatori aquest coneixement. No? Acaba de publicar, a més, les obres completes fins al 2016 o fins a no sé quan arriben, perquè el cas és que continua escrivint, a més, no? I és una de les bèsties literàries que tenim en aquest país. I no us el perdeu, una mica. La nostra missió avui és dir-vos això, no? Principatins, què feu, no?
No pateixis, que
llegiu, odieu i canteu Marc Granell. No?
Està apuntadíssim, i fa gràcia, i m'agrada molt sentir com parles en segona al plural, no? Perquè una mica el camí de la Núria Cadenas és a la inversa, no? De Barcelona, però valenciana d'adopció, però sí que certament amb aquesta idea dels mitjans de comunicació és gravíssim. Per fortuna tenim el món del podcast i les xarxes, ho dic perquè, per exemple, Punt Mèdia té el que per mi és un dels programes divulgatius de la literatura més interessants, que és Una Habitació Pròpia, que recomano vivament, de manera que efectivament, i tant de bo, també puguem arribar doncs, amb més freqüència i que s'acabi doncs, aquesta absurditat de la no presència o l'absència de Catalunya Ràdio allà i a l'inrevés. No?
Clar, i a més, ara jo aquests dies, com que sabíem que havíem de venir aquí, doncs tirem de podcast per sentir-vos, per exemple, no? I el programa que vareu fer, no sé, fa poc, per exemple, del Pushkin, que és un programa meravellós que hauria de ser també, jo crec que ara, revisió i retornada també constant. És important que se senti al sud, perquè si al nord teniu el problema, perquè és un problema que teniu, de no conèixer les veus literàries tan potents que formen part de la nostra literatura, aquí al sud una de les coses que a vegades passen és de creure'ns que som menys del que som. I aleshores, lingüísticament i literàriament. Aleshores, veure que una obra com l'Eugeni Onegin ha estat traduïda, i com ha estat traduïda, i ha estat editada, i com ha estat editada en català, et situa en un context cultural que ja et treu de la poqueta cosa que de vegades ens fan pensar que som, no? I això també és una cosa important, que també ho necessitem, no? Aquest aire que ens posa doncs, al nivell de qualsevol altra literatura o d'altra cultura del món, no?
No, jo, si em permeteu entrar-hi, jo crec que heu comentat una primera cosa que és essencial per entendre la situació, que són els anys de devastació que va provocar el PP i la política de distanciament i de trencament, i és una cosa que probablement en el dia a dia ens afectaven a tots, però que ho notem ara més retrospectivament, perquè hi ha una altra cosa que és essencial, que és el tirar endavant, i és el continuar fent. Tu no pots, simplement perquè hi ha una política que no et dona suport, no pots deixar de fer coses, no? I les continues fent, i de mica en mica, per la força quotidiana, diguem-ne, et vas girant d'esquena aquesta situació. Què vol dir això? Vol dir que jo crec que, si pensem en els anys 80, l'intercanvi i les relacions entre la cultura que es feia a València i la que es feia, i sobretot la literatura que es feia a València i la que es feia aquí, era molt més intensa. I hi havia una presència constant. Jo recordo que un escriptor com el Toni Cucarella publicava habitualment aquí, o un escriptor com el Lluís Roda venia, el Marc Granell es publicava a les edicions de poesia en català de Columna, per exemple, no? Jo l'havia llegit allà. Tot això es va anar diluint i es va anar perdent, i va anar creant-se una distància. Per exemple, quants anys fa que un autor valencià no guanya, un poeta valencià no guanya el Premi Carles Riba? Doncs avui m'he dedicat a mirar-ho, i l'última vegada que el va guanyar va ser l'Isidre Martínez Marzo el 2005. Clar, no pot ser que faci 14, 15 anys que no hi hagi cap poeta valencià guanyant el màxim guardó. pot ser que no s'hi presentin ja, o sigui, pot ser que ja vegin que allò no forma part les noves veus, perquè al final si repassem la llista dels guanyadors que hi ha hagut, doncs probablement n'hi ha alguns que no tenen tant d'interès com podrien tenir interès altres autors valencians. I a l'inrevés una mica el mateix, penso, què passa amb el Premi Andròmeda, no?, dels octubre? Tu repasses la llista de guanyadors de l'Andròmina, de narrativa, i la gran majoria són escriptors valencians que veuen, com que hi ha aquesta necessitat de publicar i de tirar endavant en això que us deien el dia a dia quotidià, doncs què fas? Publiques el premi que tens més a prop o tires en el premi que tens més a prop, no? I això jo crec que s'ha trencat. Hi ha hagut molts aspectes que ens han anat allunyant. Una és, evident, també la comercialització, de la literatura, que tot s'ha convertit en cosa, diguem-ne, els editors d'aquí prenen menys risc, perquè al final, ara mateix, publicar un autor valencià poc conegut té un punt de risc. I jo crec que s'acaben publicant doncs, menys autors del que caldria per això, també. No? I a l'inrevés, no sé si vosaltres ho percebeu de la mateixa manera.
Bé, jo crec que és més fàcil un autor català publicar així al País Valencià que a l'inrevés. Ara mateix David Castillo ha guanyat el Jonot Martorell. Exacte. I bé, doncs estan molt presents, no? I jo crec que es fa goig fins i tot, no? Tant en el cas de Bromera o en el cas de 3 i 4 especialment. I bé, jo crec que en Catalunya s'agrana més cap a casa en el moment dels premis, i perquè també és cert que és un valor més segur. Buscar un autor que siga mediàtic català, però en el moment de les promocions i tot això, i fa una mica de por en el moment dels grans premis triar un autor valencià o un mallorquí, fins i tot podríem dir, no? I això fa que ens resulti més difícil accedir a aquesta visibilització que també implica un premi, no? Des del punt de vista de crítiques, d'entrevistes de tantes altres coses.
Fixa't una cosa, perdona que t'interrompi, ara traies l'exemple dels mallorquins, jo crec que no és comparable, és a dir, la presència que hi ha d'escriptors mallorquins a les edicions en català, a Catalunya, diguem, és molt més gran que la dels valencians, i en canvi, en qüestió probablement de producció, n'hi ha més a València que a Mallorca. Què passa? Per mi la diferència és que els mallorquins no tenen pràcticament on publicar, diguem-ne. Si el que acaba quedant allà realment és molt local, mentre que a València, d'alguna manera, heu aconseguit o s'ha aconseguit crear un sistema de publicacions mínimament, ja la Maria fa que no, bueno, ara explica'ns per què no, però una mica més, diguem-ne. I després hi ha una altra cosa que jo veig així, que és que això que dius que els catalans tenen més fàcil publicar a València, i estic d'acord, però al mateix temps no descarteu que sigui considerada una segona opció, és a dir, que qui acabi anant a València és perquè ha perdut la possibilitat o no ha trobat una bona possibilitat de publicar a Catalunya,
Bé, pot ser, el Premi Andròmina segueix tenint el seu reconeixement, però és un premi històricament atractiu, però sí que és possible que en algun cas pues, passi això, no? Que estàs dient que siga una segona opció. Però la qüestió que estaves tu plantejant, no?, de que s'havia produït un distanciament, realment jo crec que els valencians que fem literatura catalana, els valencians mirem constantment a Barcelona. Barcelona, jo sempre ho he dit, és el meu París, no? I jo soc un afrancesat i jo tinc París com a referent vital, però abans, per sobre d'això, i és Barcelona, que és on jo estic lluitant, no?, literàriament. Perquè al capdavall jo pertany a aquesta literatura catalana i Barcelona és la meva capital. I ell, a l'inrevés, no està passant, no?, de que València siga considerada per vosaltres com una capital. I això és el que veniu poc, coneixeu poc, i no vos dic veniu a València, però no vos diu passejar-vos pel Maestrat o anar a... O sigui, jo conec molt millor les muntanyes d'Olot o els Pirineus catalans que vosaltres, el nostre Maestrat, que no heu vingut ni per casualitat. I és un paisatge realment espectacular. Clar, que quan tu fas una novel·la, com per exemple la meva, La Sega, no?, i parles del Maestrat, i per a vosaltres el Maestrat no sabeu ni ben bé per on para, ni això fa que siga molt més difícil assolir aquest protagonisme en els mitjans de comunicació mateix, no?
Mira, jo això, a mi em sembla que de tot això que estem dient hi ha coses que s'han de matisar bastant. Per començar, jo constato que el que passa amb els autors mallorquins i amb l'activitat literària mallorquina, i quan dic activitat literària vull dir fins i tot els segells editorials mallorquins i el Principat, no es pot comparar ni de lluny amb el que passa a València, en el sentit que nosaltres sabem perfectament qui són i què fan el Gall Editors o a Dia, poso dos exemples. Són editorials mallorquines que els que estem, més o menys al cas del que fa la literatura a les illes, anem seguint, i anem seguint de fa anys, i que formen part completament del nostre paisatge. En el cas de València, una cosa que us preguntaré immediatament és qui són aquells autors de les últimes fornades, no cal que siguin pas acabats de sortir, però qui són els autors que per vosaltres fan que hi hagi un paisatge literari actiu en català a València? Jo crec que és molt important que ens centrem en això i que aquest programa serveixi perquè aquí anem a buscar-los i a llegir-los, perquè crec que efectivament l'ignorància general pel que fa a l'activitat literària valenciana en català és enorme des de Catalunya. Però t'he d'afegir una cosa, és enorme pel que fa a Lleida, és enorme pel que fa a Tarragona, i no té a veure amb València, Catalunya, ni amb el País Valencià i el Principat. Té a veure amb una certa concepció del territori que es té a Catalunya, que és que les zones que compten són aquelles on estiuegen els que manen. I on estiuegen? A l'Empordà i a Mallorca, no cal que busqueu més, eh? És una resposta clau. Sí, els que manen o els que manen un xic. Vull dir, en el fons, el desenvolupament de tot el territori català es fa en funció d'unes tries que tenen molt a veure amb on van i on els agrada d'anar els barcelonins que pinten alguna cosa en la presa de decisió. Perquè, si t'hi fixes, no és només que vosaltres, des de València, esteu en una situació de prou gran aïllament en relació amb el Principat, és que també sempre, si mires al sud del territori principatí, és allà on tiren tots els abandonats. Vull dir, ara, amb el que ha passat amb el Delta de l'Ebre, no cal que posem grans exemples. Vull dir, realment, el desenvolupament del territori català és completament anòmal, és completament desigual i és completament injust. I jo crec que la literatura a València ho pateix com ho pateix, com us deia, a Ponent i al sud del Principat. L'altra cosa que volia abordar també, a part de la pregunta que us faig, que és de quins autors teniu ganes de parlar perquè ens despertem de la nostra ignorància, és una altra cosa que és un fet insòlid per mi, és que tot i l'aïllament en què estem els uns en relació amb els altres, les millors revistes que es publiquen en català són fetes a València. I això és una afirmació que em sembla que tots hi estem d'acord. Perquè, si t'hi fixes, per començar, l'únic setmanari en llengua catalana que existeix, sí, i que és un projecte continu, constant, important, de diàleg, és El Temps. L'única revista de divulgació científica amb una ambició científica i no només divulgativa és Mètode, creada per tu, Martí de Buingues. L'única revista actual d'història on els historiadors poden produir, poden mostrar els seus treballs i on hi ha realment una discussió entre escoles historiogràfiques diferents, entre èpoques diferents, és Afers, creada a Catarroja l'any 85 i que arriba ara al número 93. L'Espill és de les poques revistes on es fan veritablement ressenyes literàries. Segur que me'n deixo, però és que només que aquestes són una gran lliçó, perquè si, bueno, hi penses...
Caràcters,
exacte. Si hi penses, per exemple, de revistes d'història en el Principat, d'història, ja no n'hi ha. L'Avens va decidir convertir-se en una revista de cultura. Sapiens és una revista de divulgació en què en realitat els que escriuen són periodistes, no historiadors.
Bé, hi ha El Món d'Ahir.
El Món d'Ahir, efectivament.
Però no pots dir que sigui una revista d'història. No ho és una revista cultural generalista on conviuen articles d'índole molt diversa. Per tant, una cosa que està passant i que jo trobo que s'ha de remarcar és que un cert periodisme i sobretot una certa ambició de produir ciència en català només existeixen a València.
Hi ha una qüestió que en aquest sentit a mi el que em sorprèn és que no us arribin. Vull dir que al País Valencià hi passen coses molt potents i molt interessants i molt per veure aviam com anirà evolucionant. Aquí ho sabem. El que m'esvera de vegades és justament això que el fil del que ara tu comentaves, Maria, no? Doncs de la revista Mètode, per exemple, o de l'Espillo. Què passa que no arriba a Barcelona? Què passa que un debat que planteja Mètode no es discuteix amb normalitat a un programa de ràdio o de televisió o a una tertúlia?
Perquè els models són completament incompatibles, és a dir, perquè són decisions, i en part són decisions polítiques. Vull dir, s'ha fet una tria pel que fa a quina és l'informació d'interès públic per part dels canals públics a Catalunya, que és inconciliable amb Mètode. estrictament inconciliable.
Mireu, això és greu, aleshores.
És greu.
Mètode ha fet el número 100 i pues, sí que esperava potser una mica més de comboi, no? Per part dels mitjans, perquè realment els aniversaris serveixen per això, perquè diguen, mira, anem a aprofitar ara tantes vegades que t'he dit que interessant que eres, ara anem a posar... Però exacte. El cas és que ha passat sense pena ni glòria i mira que hem fet publicitat i a més hem fet un llibre exprofesso per això i haig de dir que bona part dels meus subscriptors, bona part són de Catalunya. Aleshores, que curiosament jo tinc més ressò en els meus propis subscriptors, que són subscriptors fidels, que els tinc ahir des de quasi els inicis de la revista, però els mitjans no han entrat, no ha hagut ni una propina, no? I això pues, va erosionant perquè ens anem fent grans i ara es parla d'afers i és l'estimat Vicent Olmos. Exacte. Que és un home benemèrit, l'Espill és l'estimat Gustau Muñoz, però el relleu no és fàcil perquè qui prendrà després aquests grans projectes que requereixen tantíssima abnegació, no? Perquè tu també ho saps, Maria, no? Tot el treball d'edició pues, només se veu el que se produeix, però no tot el treball que hi ha al darrere, que moltes vegades és immens, i tot allò que no ha aparegut perquè no tenia prou qualitat o pel que siga. I bé, pues, parleu de noms, pues, clar que jo vos puc dir noms, vos puc dir Carles Fenollosa, vos puc dir Paco Esteve, i jo crec que hauríem de tindre produir més titilacions, no?, en els cors, perquè són gent jove que té una voluntat d'estil, que ja comencen a marcar i que...
A Mònica Richard.
Clar, i que a més... al capdavall, un recolzament per part de Catalunya cap a ells els anima a perseverar, perquè la literatura és un exercici de perseverança, realment, al davant de tantes altres opcions que tens, com que és deixar-ho tot i anar a passejar i a menjar-te una paella i a fer la mà, no? Perquè aquesta carrera de fons que implica escriure ara mateix la meva novel·la, no? En l'esperit del temps, el temps dedicat per aconseguir un llibre en el qual tu pugues defensar-lo, molta gent ja no està disposada, perquè els temps moderns, la velocitat de les coses com passen, dedicar 3, 4, 5 anys a una novel·la quasi és impensable. Per tant, moltes vegades un mínim reconeixement apareix en els mitjans de comunicació. Ara mateix, per exemple, jo vaig fer un recull d'articles que pues, no han aparegut ni tan sols en la majoria part dels mitjans de comunicació catalans. No? Dius, per què? Per què ni una... País que l'assaig ja tampoc té dret a aparèixer. No? País que només la novel·la té un mínim d'interès. No? I clar, i a més, València és particularment rica en qüestions assagístiques. I n'hi ha molts premis d'assaig, també, i que no apareixen mai en els mitjans catalans.
Exacte. Ara, jo també, arran de la teva petició, Maria, de noms, és que sí. No acabaríem, eh? Hi ha el perill, a més, de deixar-ne d'importants i que ens retirin la paraula fins i tot després, no?
No els ho direm.
No, però algunes obres...
Bueno,
si
ho sentiran en podcast, perquè...
Sí, he dit un parell, que són valors segurs.
Exacte, i després de consagrats, vull dir, Baixau-li, ara d'aquí dos dies treu la nova...
Periscopi.
Exacte, a Periscopi treu la nova novel·la, no?
Però el Baixau-li té molta presència, eh? Sí, en el paisatge literari català.
Sí, però escriu des de sueca, sí, sí. I això s'ha de, vull dir, forma part d'aquest mateix conglomerat.
No, totalment,
no?
Ho dic en el sentit que són contraexemples d'això que estem dient, és a dir, hi ha un conjunt tant mateix d'autors valencians que són autors completament, sí, centrals en l'atenció dels lectors,
sí,
en català.
Sí, el cas de Joan Francesc Mira també seria un cas semblant, i el de Torrent, però diguem-ne que són quatre noms o cinc noms, sí, i d'ahir ja no se'n surt, no?
En diem més, la Raquel Ricard, per exemple, que és una, jo crec que és una de les plomes clau en aquest moment al País Valencià, que va guanyar el Premi dels Lectors de l'Odissea, per exemple, no? I el llibre ja pràcticament no es troba, ara l'ha reeditat en una editorial valenciana, per
què? Perquè és una novel·la magnífica, que és un temps de cada cosa, o el temps de cada cosa, ara ho dic de memòria, eh? I no estava... Ah, sí, sí, el tinc aquí, exacte. El temps de cada cosa. I no, no estava prou en circulació i com que encara té vida, l'ha editat ara a Balandra. La Raquel Ricard, per exemple, és un nom de primeríssima fila, no? La Teresa Pasqual, en poesia, també, no? Vull dir, són gent que ja tenen una trajectòria i que, estimats principatins i principatines, no ho dic pels de la taula perquè sé que ja esteu al cas, però si no pels que ens escolteu o pel que ens sentiu, teniu l'obligació de conèixer-los i després de dir si sí o si no, però teniu l'obligació de conèixer-los si és que tenim interès en aquesta literatura nostra, no? I després, sobretot, el que comentàvem abans, que ha de ser una cosa de normal, és a dir, no parlar-ne excepcionalment quan parlem de ai, què passa al País Valencià, no? Sinó de normal. Si a Mètode fa el número 100, doncs se surt parlant quan es parli de revistes en català, o un tema que es tracti a l'Espill, doncs pot venir algun dels autors o les autores a parlar-ne on sigui, no? Vull dir que, o una novel·la que hagi sortit al sud, doncs se'n pot parlar com se'n parla de les novetats en general que sortin ara a la nova temporada, no? Vull dir, fem-ho, si us plau, és que cal aquest esforç.
Normalitzar-ho, sí, sobretot perquè han canviat molt els temps. És d'un article aquell, l'altre dia el recuperava, de Joan Fuster a Serra d'Or, on lamentava, era en l'any 72, que el País Valencià tenia una mancança d'una novel·lística, ell deia, normal, normalitzada i normalitzadora. La novel·lística hi és, efectivament, han passat molts anys. El que convé potser doncs és precisament subratllar això, l'accent i emfasitzar aquests vincles, efectivament.
Gemma Pasqual, és que hi ha Núria,
quina feinada.
No acabarem, és
que tan, tan feliç que ens estàs donant avui.
Bé, no. Doncs si es podrà fer l'orgulla.
Jo, sense ànim de justificar les absències ni molt menys, i els silencis, sí que vull explicar una cosa, sí que vull remarcar una cosa, i és que aquests defectes que vosaltres trobeu respecte de la literatura valenciana els trobem aquí respecte de la literatura catalana. És a dir, no hi ha tantes revistes, evidentment, i és molt lloable, però és que les que hi ha aquí tampoc tenen presència. Vull dir, tampoc els trobes, no les trobes a les llibreries, les revistes. Avui dia és molt difícil trobar, ja no et dic les valencianes, et dic les catalanes, l'Avens, és difícil de trobar-lo a tots els quioscos, a totes les llibreries. Al mateix temps, tampoc el trobes de la manera que havia sigut abans, que era tots els quioscos tenien el temps a davant de tot. Tot això ha canviat molt, no per bé, per descomptat. Aquesta demanda o aquesta petició de dir, és que quan Mètode fa el número 100 hauria de sortir de TV3, per descomptat, però és que TV3 no parla ni de les revistes catalanes, no parla ni dels llibres catalans. I després hi ha una altra cosa que jo crec que és importantíssima, que és els llibreters. Que hi hagi llibreters que tinguin la curiositat de portar els llibres que es publiquen a València. Aquí tenim llibreters que porten llibres d'Argentina, sense cap problema, o sigui, fan una recerca del que es publica a fora i els porten, i els importen, diguem-ne. Aquí portar llibres de València no hauria de ser un problema, i en canvi no n'hi ha, no, costa molt trobar-te en una llibreria. Per tant, aquest primer pas, que és essencial per poder-los conèixer, que d'alguna manera els editors valencians aconsegueixin fer un pont per arribar a Catalunya, i que no calgui sempre que, el que deia el Martí al començar el programa, és que jo tinc la sort de publicar en una editorial catalana, que no calgui fer aquest pas, sinó que simplement publicant una bona editorial valenciana et garanteixi la presència a les llibreries d'aquí. Jo crec que això és una funció que ha de fer, començar pel llibreter, continuar evidentment pel distribuïdor, que s'hi ha de posar i s'hi ha de fer fort. Torno al que deia abans, vivíem en un món on la comercialització és tan potent i tan important que tot el que demana mínimament risc, ja no un risc cultural o intel·lectual, sinó simplement un risc econòmic, la gent ho bandeja i decideix no tirar per aquell camí, no? I per tant, probablement hem de trencar això. Ara, és veritat que tot això és molt més fàcil trencar-ho si resulta que per darrere tens el suport dels mitjans. Clar. I tens el suport que quan un autor el pots portar de València, el pots portar aquí, o això que estem fent ara nosaltres, des de València mateix, fer l'entrevista perquè des d'aquí es pugui conèixer, doncs tot seria més fàcil.
Recordem, si tot maragda, que estem en connexió amb Apunt Ràdio, amb el Martí Domínguez, és la Núria Cadenes, efectivament, i que, per tant, aquests vincles no només hi són, o mirem de reforçar-los a la teoria, sinó en la pràctica.
Hi ha una cosa que, mira, justament un dels articles recents del Gustau Muñoz, que és una de les figures indispensables de la cultura catalana a València, un dels seus últims articles al diari Oponese, on escriu ara, com hi escriu l'Enric Sòria, era sobre les revistes, i ell, entre altres coses, mencionava la creació d'una nova revista des de València, que és una revista d'economia que es diu Concret. I una de les coses que deia i destacava com a creador i editor de revistes que ha estat infatigable, és el que deies tu, Jordi, que és que el que és extraordinàriament difícil és la circulació física de les revistes, on les trobes. I això, evidentment, les coses... És bastant simple. Si no les veus, no saps que existeixen. Això continua sent real en el nostre món, per més que l'informació circuli per 70 milions de canals diferents. Les coses t'han de sortir al pas. Jo no sé què serà la futura llibreria Ona, que havia d'haver obert aquest Nadal i que en principi obrirà aquest Sant Jordi, i serà un espai colossal dedicat exclusivament a la producció en català. No sé si serà un espai on a Barcelona podrem finalment consultar i trobar la producció que es fa a València i que gira a l'entorn de la cultura, insisteixo, no només literària, sinó científica, perquè és que la cultura catalana des del Principat és una cultura que s'ha privat alegrement de producció científica, i és una cosa que no hi pensem. No hi pensem, perquè pensem en altres coses, però és molt gros, si hi penses una estona. I des del Muñoz vull passar a parlar una mica més d'afers i del Vicent Olmos, perquè al capdavall, si mirem també la producció de la cultura en català des de València, el que trobem són persones, individus, que tenen la capacitat, el talent i la follia necessaris per emprendre's una obra faraònica sol, i no durant un o dos anys, sinó durant 20 o 30. Però que estem parlant de casos individuals i de casos que, per exemple, el Vicent Olmos, en el cas de Fers, ha hagut de treballar des d'una solitud bastant considerable. I jo suposo que el Gustau Muñoz, a la seva escala, o tu mateix, Martí Domínguez, a la teva, també, que són realment aventures que t'emprens sols i que hi dediques la vida perquè et dona la santa gana de fer-ho. Afers és una revista d'història, però és que jo convidaria els lectors de literatura a passejar-se una estona pel seu catàleg, perquè recordes, veient els llibres d'Afers, que l'història pot donar temes tan apassionants i tan novel·lescos com el més inventiu dels novel·listes. I jo estava repassant una mica el seu catàleg de cara a aquest programa i veia, per exemple, un llibre sobre els moriscos d'Elx, que es diu Una convivència truncada, que el que fa és intentar rastrejar la vida quotidiana a Elx i la relació entre la comunitat dels moriscos i la comunitat dels cristians al llarg del segle XVI. És un llibre apassionant. Un altre, del Cipolla, que es diu Cristofano i la pesta, que és un assaig en què, amb documents d'època, intenta explicar com reacciona una comunitat a l'arribada d'una epidèmia terrible, i com s'ho fan els metges, i com s'ho fan el govern municipal, i com s'ho fa la gent, i és una cosa que és realment entrar en el viu d'una època d'una manera que estem acostumats a encomanar-la, figura que els escriptors de novel·les històriques, però t'adones que un historiador que sap escriure és una meravella. I en el catàleg de Fers hi ha veritables meravelles. Hi ha també un llibre que es diu Viure com a bons veïns, Identitats i solidaritats al Pirineu, que és una reflexió sobre la frontera, on passa la frontera, com es fan les comunitats al voltant d'una frontera, fins a quin punt una frontera no és un factor de solidaritat entre la gent que es troba d'un cantó i de l'altre, no pas només de separació. És a dir, quan veus això, penses, és que el treball que estan fent des d'una revista i un editorial dedicada a la historiografia va molt enllà d'un interès d'especialistes. I, per tant, no saber què hi estan fent és una cosa especialment dramàtica.
Sí. Només, diguem-ne, per afegir-hi alguna cosa, no? Les revistes, abans preguntaves com ho fem, a les revistes són a les biblioteques.
I algunes llibreries.
Algunes llibreries, per descomptat, però les biblioteques normalment les tenen. I l'aplicació e-biblio de les biblioteques, de la xarxa de biblioteques, molt sovint te les pots baixar en PDF. Jo el temps el llegeixo gairebé cada setmana a través de l'iPad. O sigui, me'l miro i trio el que m'interessa i ho llegeixo, no? I seguint una mica amb això, si em permets, ja que parlàvem del Gustau Muñoz, també és molt interessant el llibre que ha tret l'Avenç fa un parell de mesos, que es diu El vertigen dels dies, del Gustau Muñoz, que són notes per un dietari, i que són, és interessant perquè són textos escrits en els, diguem-ne, finals del 18, principis del 19, però en realitat jo crec que va molt bé per entendre la seva trajectòria, perquè són textos on parla molt de la València i de la cultura dels anys 90, 80-90, i a vegades són d'una erudició extrema. Hi ha algun text que a mi, alguna nota d'aquestes, que gairebé m'atabala de tants noms i de tanta informació que dona, però al mateix temps va molt bé per entendre aquest recorregut que ha fet la cultura valenciana i també per entendre-la com s'ha anat distanciant, vulguis que no, de la catalana, no? I per tant, doncs, és un... Si voleu, agafo un fragment molt curt. Hi ha un text que es diu Valencians a Barcelona, i comença així, diu: Barcelona causa en els valencians identificació o rebuig, admiració i ganes d'emular el que ha aconseguit en termes de modernitat i de preservació de les arrels, o constatació de la gran distància i, com a mecanisme extraviat de compensació, una certa aversió, el rebuig i la reafirmació en les limitacions casolanes. És la vella història, un model de reacció davant la identitat i la diferència que es reitera en tot de situacions, no només en el nostre cas. El text que continua després d'aquest es diu La maduresa d'una escriptora, i comença: no descobriré cap secret si dic que Núria Cadenes es troba en un moment dolç de la seva trajectòria literària.
Ai, que bé.
Ho has lligat molt bé.
Escolteu, tirant d'aquest moment dolç a Núria Cadenes, i no només a Núria Cadenes, també parlant del Martí, volia també parlar dels últims llibres de tots dos, L'esperit del temps, publicat per Proa, i la Núria Cadenes, aquest Guillem, que està a punt de publicar-se ara llibres el dia 3 de febrer, amb moltes diferències, salvant moltes distàncies, evidentment, però que jo diria que també estan lligats per un fil comú bastant terrible, perquè tant en L'esperit del temps, novel·la, memòries d'un científic nazi, com en la història d'en Guillem Agulló, assassinat l'11 d'abril de l'any 93, hi surt, entre altres moltes coses, aquest discurs de l'odi, però sobretot la manera com s'arriba a blanquejar a l'extrema dreta, per tant, amb tots els paral·lels que vulguem amb l'actualitat, no?
Sí, realment està molt ben lligat i podríem fer, no ho havíem pensat, però podríem fer una tornet junts, perquè al capdavall l'esperit del temps el que alerta és de com de vegades no te prens suficientment seriosament l'arribada del feixisme o de l'ultradreta, i com penses que això, pues, és una cosa que passarà o que podràs controlar-la, i és quan realment a mi el que me va causar i que me va causar aquesta necessitat d'escriure el llibre va ser la col·laboració del món acadèmic alemany i germànic, l'austríac també, en el procés de colonització i genocidi de l'est, no? De tot el món eslau, a banda dels jueus, evidentment, però els jueus eren la punta de llança, i al darrere hi havia, pues, una expansió cap a l'est i una recolonització on participaren biòlegs, psicòlegs, urbanistes, geògrafs, gran part de l'acadèmia alemanya. I això és el que me va copsar i va dir: com és possible que gent tan preparada, que en aquell moment la ciència alemanya era la número 1 realment en el món, com és possible que totes aquestes persones que jo tant mirava caigueren en aquest parany? I què hi havia al darrere? Hi havia cinisme, hi havia també admiració cap a crear una gran cultura, una cultura més agnòstica, atea completament, perquè el nazisme ho és, no? Desvinculada de la religió, una raça sana, tot això que és el que va enlluernar a gent que jo admirava molt, i que tot això conduís, pues, clar, cap a aquesta tragèdia bestial de la qual no s'ha recuperat mai, no? Fins i tot no s'ha recuperat Europa en molts aspectes, no? Perquè ens ha fet veure que la ciència no és tan sols l'única guia, perquè pensava que la ciència era el gran far que il·luminava tot, però la ciència sense consciència, sense ètica, també és un instrument molt perillós, i tot això és el que hi apareix a L'esperit del temps.
Jo volia comentar, a propòsit de L'esperit del temps, una cosa que per mi és un factor afegit, diguem, de consternació, que és que, esclar, el científic protagonista d'aquesta obra és Conrad Lorenz. Jo tinc la sensació que Conrad Lorenz potser a Catalunya no va arribar a ser tan popular com a altres llocs, però per mi, si més no, era, com t'ho diria, dels models de la meva infància, el Conrad Lorenz. Era d'aquells personatges que t'explicaven els seus centres d'interès, la seva relació amb els animals que estudiava, amb les oques salvatges i tot això, i tu pensaves, però quina persona més encantadora, quin model, era com una mena de Sant Francesc, però amb inquietuds científiques, i de cop i volta. Aquesta investigació que has hagut de fer, Martí, que jo tenia ganes de preguntar-te com era el cap de fil d'aquesta investigació, d'altra banda, colossal que has hagut de fer, i també volia preguntar-te, no vas tenir la tentació de triar, de dir, d'alguna manera també d'explicar aquesta investigació, d'explicar què et va passar tu al llarg d'aquesta investigació, perquè jo t'he de dir que és una cosa que m'he quedat amb les ganes de preguntar-te i de saber.
Jo vull creure en la ficció, vull dir, certament Lorenz hi és darrere, i haig de dir-vos el següent: jo, el primer article acadèmic que vaig escriure en ma vida va ser sobre Conrad Lorenz.
Ja ho era.
Ell, quan tenia 19 anys.
Carai!
I aleshores, quan vaig veure'l un bon dia amb la creu gamada en l'americana, se'm va caure el món. Yeah. I vaig començar a tirar d'aquell fil, perquè a més me va passar que quan vaig publicar aquell article, vaig publicar una revista de psiquiatria valenciana, parlant de revistes, tenia una molt bona revista de psiquiatria valenciana, aleshores me van dir, Lorenz era un nazi, i jo vaig emprenyar-me en l'editor en aquell moment, no? Però ja aleshores ja portava ja sonava el nom de Lorenz com una persona que s'havia blanquejat. Però jo me vaig creure la versió que Lorenz havia donat i que, en el fons, ara pues, sabeu clarament que va tindre, pues, va tindre el carnet del nazisme i va ser un... se va aprofitar de les circumstàncies. Però, clar, jo voldria que se donara pas a la ficció. El meu llibre és una novel·la, i això és important dir-ho. Està basada, està inspirada en Lorenz, però després jo no puc saber exactament tot el que hi va fer, però sí que tinc algunes pedres per a reconstruir aquest camí, basant-me sobretot, i que és això el que també me va produir mal de panxa, en el paper dels psicòlegs del moment, no?
Perquè
realment no n'hi hagué psicòlegs que se van oposar al inrevés, van participar tots en la regermanització dels nens polonesos manllevats, furtats, segrestats a punta de pistola. I quan dic polonès, parlaríem d'ucranians, parlaríem també de xiques de Bielorússia, parlaríem de russos, milers i milers, 200.000, 300.000 nens que ja no han pogut regressar a les seues llars, que s'ha perdut el rastre. Si ara farem un anàlisi genètic dels alemanys, ens trobaríem que tenen una gran quantitat de gens eslaus i que venen d'aquells nens segrestats a punta de pistola, regermanitzats i reintroduïts en la societat alemanya sense conèixer ells el seu origen. I és això el que a mi me va produir tanta tristor, no? Descobrir com tota una disciplina, com tota la psicologia alemanya va participar d'aquesta forma en aquest projecte d'expansió cultural, que era el que volien ells, cultural i genètica, no? Però fonamentalment cultural, que era colonitzar fins a quasi els Urals, no? Era el Lebensraum, tota la part polonesa eslava, i hauria produït el genocidi d'uns 30-50 milions de persones. Per tant, els camps de concentració s'hagueren seguit fent i els extermini, i allò era una prova que després s'hagueren proseguit amb els eslaus.
Jo t'he de dir que llegint la teva novel·la, precisament de no haver sabut res fins aquell moment d'aquestes criatures, d'aquestes desenes de milers de criatures, com deies, segrestades, furtades a les famílies i posades a les mans de psicòlegs per estudiar si eren recuperables o no, donades les ambicions que es tenien racials i culturals, perquè racials en primer lloc, és realment un tros d'història que quan te'l trobes al davant a través d'aquesta novel·la impressiona absolutament, i d'altra banda també fa rumiar bastant aquesta qüestió de com un científic, que no és a priori un gran ideòleg, ni un gran sectari, ni un apassionat de doctrina política, es deixa no ja arrossegar, sinó que decideix de tenir un paper actiu en aquestes teories racials que desemboquen el que sabem i que tu expliques molt bé quan mostres doncs, el joc d'emulació entre científics que pot arribar a ser un joc de rivalitat social que empenya en la direcció d'ocupar llocs de poder perquè és la manera també de donar al capdavall força al teu territori d'investigació, és a dir, com la mateixa dinàmica que és una emulació pel món científic pot convertir-se en aquesta màquina de col·laboració esgarrifosa i em fa pensar en el temps present, per exemple, amb aquesta tendència, penso en la psiquiatria nord-americana, que es dedica a crear quadres mèdics nous de tota mena, que justifiquen tota mena de tractament químic de conductes humanes que pots arribar a plantejar-te aquesta frontera entre una conducta normal i una conducta anòmala, avui dia qui la fixa, com la fixa, en funció de quins paràmetres i amb quines connivències. I per això et feia la pregunta de tu, quan investigaves, en tant que científic, amb què ressonava tot allò que estaves investigant?
No, realment, jo ho escric en clau actual, perquè la meva novel·la sempre busca això, és una reflexió des del passat cap al present. Sempre hi ha un desig d'obrir finestres i de recuperar el tarannà de les llums i de la il·lustració, que és el que d'alguna manera és el meu pal de paller de la meva novel·lística. I sí que també pensava en un futur molt proper, que ja hi és, que és el de la biotecnologia i en el del DNI genètic i el de tota la manipulació genètica, en el sentit de que en els Estats Units, d'ací no poc, pues, hi haurà nens a la carta i coses així, que serà molt difícil d'aturar, no? I aleshores l'ètica de ser una... Perquè, clar, tu voldràs que el teu fill estigui completament net de malalties hereditàries i a partir d'ahir hi haurà nens que tindran el seu genoma pur, lliure d'aquestes malalties, i altres que no ho tindran. Clar? I que per força es crearà aquells que tenen accés a aquests tractaments dels que no ho tenen. I sobretot als Estats Units, que sabeu que allí la sanitat no és pública i que t'ho has de pagar tot. Per tant, i tothom voldrà que el seu fill pues, no tinga pues, una possibilitat de tindre esquizofrènia, una possibilitat de tindre un càncer, el seu Angelina Jolie, perquè també cal dir que aquestes malalties produeixen uns traumes personals molt importants. I això ja hi és, no? Amb la mateixa metodologia del CRISPR ja podem accedir a la manipulació del nostre genoma d'una manera molt precisa. I en 20 anys poden canviar les coses tantíssim que pot produir-se un escenari. Per això, quan dic que el nazisme, si pot regressar, no regressarà de la manera que ja coneguem, sinó d'una altra forma. Però que, i per això cal estar tan atents. I per això cal, sobretot al davant d'aquest ressorgiment, perquè penseu en Bolsonaro, penseu en Trump, no? Penseu en la mateixa situació d'ací d'Espanya, amb Vox i totes les barbaritats que estem sentint, i com se blanqueja aquests partits, quan menys te n'adones, ja els tens dins. I aleshores, el món acadèmic el que vol és proseguir la seva investigació, i el propi científic moltes vegades és molt cínic. Si li deixen proseguir la seva investigació, està disposat a transigir. I fins i tot, si va i resulta útil, com pot passar en el cas de la biotecnologia, o pot passar en el cas de l'Alemanya dels físics, poden rebre moltíssimes subvencions que encara els pot dir, bueno, bé, jo faig ciència i el que facin després amb aquesta ciència no és no em pertany, no és cosa meua, i això és un gran error, no? I és un poc i a més penseu una cosa, i en aquest punt crec que és molt important, no parleu prou de ciència en els programes culturals, quan en realitat la ciència és el gran motor cultural dels temps present.
No sé què sent així assegut encara esperant-te amb l'anel dels nous he imaginat la teua pell completa com un mapa estés sobre el meu mar.
I Núria, també volia, ara el Martí feia poc, feia referència ara fa poc, a aquesta idea de la ficció, no? A reivindicar que l'esperit del temps són les memòries ficcionades. Volia parlar de Guillem, no és el cas, estem parlant d'un llibre que tu has escrit molt important, una crònica documentada o novel·la documental, crec que n'han dit, no? A partir de personatges, una investigació també, un escrit que has fet a partir de, evidentment, personatges reals, de fragments del sumari, informes policials, i de portar, doncs, el present, això, el cas del Guillem Agulló, que el van assassinar fa 26 anys i, lamentablement, doncs, avui en dia vivim acostumats a aquesta, a veure aquesta criminalització, no?, de sovint del bàndol erroni.
Sí, és que en aquest cas ha estat un procés, ara sentint el Martí explicar-se, ha estat un procés similar i divergent al mateix temps, perquè la proposta inicial i la idea inicial era intentar fer una novel·la per explicar el cas, l'assassinat del Guillem Agulló, que van assassinar per les seves idees polítiques l'any 93, l'11 d'abril del 93 a Montanejos. Ell tenia 18 anys, doncs era nedador, era antifeixista, era independentista i era un jove, doncs, compromès amb el seu temps, amb el poc temps que li van deixar de vida. I aleshores vaig intentar d'entrada fer la novel·la i no podia, escriure i aturar-te i haver-hi fins a uns mesos de bloqueig absolut, de, bueno, una cosa, no físicament no era capaç de fer-ho, fins que no sé com tampoc va arribar el desllorigador de dir, doncs, posa-hi què va passar, no t'ho inventis, no intentis fer-hi més ficció de l'estrictament necessària. I a partir d'aquí el fil es va anar desenredant. Aleshores, en aquesta novel·la, perquè al capdavall és una novel·la, també hi ha personatges que m'he inventat i que hi surten circumstancialment, hi ha personatges reals, doncs, els quals jo m'he inventat els diàlegs, però crec que responen prou a la realitat, i sobretot hi ha un retrat, penso jo, d'aquella València, que no fa pas tants anys, d'aquella València tan bèstia, en la qual hi passaven coses per a la gent que hi vivia semblaven que fossin normals. I ara, quan les veus negres sobre blanc, o quan repassava hemeroteca, deies, com pot ser que visquéssim així, que visquessis amb aquella por? Com és que t'anaves de festa amb els amics i no tornaves a casa mai sol per por que et poguessin apallissar? Com cada contínuament hi havia pallisses, gent enviada a l'hospital, evidentment perquè sí, perquè m'has mirat mal, perquè parles en català, perquè portes una xapa, perquè eres un maricón, perquè eres negro, perquè aquestes coses, no?, que passaven contínuament i que s'inserien en una normalitat que no era en absolut de normal, era una tensió, o sigui, es va sotmetre la societat valenciana especialment a una tensió descomunal. I bé, ara podríem fer una reflexió de com n'ha sortit de tot això. Jo crec que, malgrat tot, n'ha sortit prou més sana del que hauria estat d'esperar, no?
Sí, no,
i
sí.
En aquest context van assassinar el Guillem Agulló. I va ser, això, un silenci de cop i volta, no? És adonar-te'n, que és el que va significar aquell assassinat, ostres, adonar-te'n que va de bo, que va de bo tan bèstia com això, no? Com poder, doncs, clavar-li una navalla al cor d'un nano de 18 anys, no? Perquè duia perquè el coneixien, perquè era una persona implicada políticament i duia una enganxina antifeixista. I a partir d'aquí es va generar tot una bola d'actes que garantien la impunitat de fets tan greus com aquests. És a dir, en el moment de l'assassinat, ni la policia espanyola ni la Guàrdia Civil no va detenir els assassins, sinó que aquella nit, allà a Montanejos, que havien anat d'acampada, un grup de joves, d'amics, nanos i nanes de 16 a 17 anys, els qui van estar retinguts tota la nit, després de veure el seu amic caigut a terra, ple de sang, van ser els amics de Guillem Agulló.
Sí, sí,
no és... els assassins no. Els assassins no. No els van detenir. És a dir, al cap d'uns dies es van lliurar ells conjuntament i coordinadament a la policia. Aleshores, com des d'allò que anomenen forces i cuerpos de seguridad de l'Estat, es va ja d'entrada teixir el relat d'una baralla normal entre bandes rivales, això és doncs una de les coses que es descriuen allà, no? El Martí abans parlava d'aquesta col·laboració tan esfereïdora de vegades que doncs en aquest cas determinats mitjans de comunicació van bastir un relat que ara el llegeixes i dius, això va ser publicat. Ho publicaven així, s'escrivien així aquests articles, hi havia gent, ell parlava dels científics tot esparverat, jo m'esparvero dels periodistes, de gent que es diu periodista i que escriu això, que és capaç de signar un noms o cognoms o posar-hi redacció.
Sí, però és que vergonya, abans parlaves de les coses de les quals a València se n'ha sortit, no? Que per descomptat i per fortuna doncs, en molts casos s'ha evolucionat i ha millorat, però és que amb això altre, i abans també assenyalaven per altres raons, la responsabilitat dels mitjans, amb això, amb la construcció mediàtica de la impunitat i a la criminalització, exacte, gairebé 30 anys més tard, només cal pensar en el cas del CDR, diguem-ne, empresonats, veus que malauradament hem anat a pitjor.
De fet, llegint, jo he tingut la sort de llegir el llibre també, i llegint de quin manera... Llegint d'una banda els atestats de la Guàrdia Civil que estan transcrits d'una manera molt palmària, diguem-ne, molt pràctica.
Hem intentat que consti en alguns moments... la puntuació s'ha millorat una mica ja, i la redacció
No, però està molt bé que a mi quan,
jo no
quan
volia,
hi ha faltes...
Però és que si no s'entenia res.
Ja, i quan hi ha faltes, doncs, quan fan faltes, surten amb faltes o veus la nota de la correcció. No, això és molt important, però hi ha una cosa que per mi és molt, molt reveladora també, que és aquest blanqueig sistemàtic que un determinat periodisme va fer del cas, que va ser, d'entrada, no parlar de nazisme i no parlar de feixisme, sinó parlar de grups de bandes, no? De baralles entre bandes. I és molt curiós, perquè aquest blanqueig a mi em feia pensar exactament, mentre ho llegia, amb alguna cosa que havia escrit el Saviano, parlant dels diaris de Sicília quan parlen de la màfia, i el blanqueig que fan. És a dir, no parlen, per exemple, no es refereixen mai al seu nom real, sinó que utilitzen sempre els sobrenoms, perquè d'alguna manera així estàs creant un territori de ficció, no? I la manera com, sobretot les províncies, parlava dels assassins i com donava informació sobre tot el cas, em feia pensar exactament en això, que hi havia una voluntat de convertir-ho tot en una ficció que, per tant, és manipulable i amb la qual pots jugar, com així va acabar sent, doncs, amb aquesta cosa de fer-li treure un puny americà al pobre Guillem i amb la conseqüència final, que és aquest fet que l'assassí només va estar 4 anys a la presó i els altres no van tenir ni tan sols una condemna, no? I, bueno, sí.
Però hi ha coses també que... Jo penso, per exemple, us recordeu d'aquella llibreria... filonazi feixista barcelonina
Europa,
que es deia Europa.
Sí,
recordeu la sentència del jutge que finalment va decretar que podien no fer pena de presó i que la multa seria reduïda? Ara no estic dient correctament la sentència, però recordo en canvi el comentari del jutge per explicar que no fos sever amb una cosa perfectament establerta, era que aquella ideologia, és a dir, el nazisme, en aquell moment, és a dir, fa uns 10 anys, no era cap risc en el lloc on s'estava produint, és a dir, la nostra estimada pàtria. Això fa 10 anys. T'he de dir que ho posaré en paral·lel amb una cosa que no es pot posar a priori en paral·lel. Però jo recordo, per exemple, quan la Sánchez Camacho va començar la seva brillant carrera anant a la Conselleria d'Educació a reclamar l'escolarització en castellà dels seus fills, acollint-se al dret que tenien de triar la llengua. La resposta de l'aleshores consellera d'Educació va ser que aquella mena d'actitud a Catalunya era minoritària i no representava cap perill. És a dir, aquesta negació de l'evidència, d'aquesta evidència que és quines són les forces ideològiques que estan treballant la comunitat realment per sota, i que dic per sota, però que ja fan símptomes de tota mena que les fan aparents, doncs com les institucions se les enginyen per negar-les, esborrar-les i difuminar-les i per tenir al capdavall un discurs de pura ficció, com dius tu,
sí,
Jordi.
Sí, sí.
I abans es dona, sobretot, es transmet el missatge que els violents, en aquest cas aquest feixisme espanyolista violent, pot actuar tal com és a dir, agredint, assetjant, insultant, i que no li passarà res. Mm. I que tu, que ets de, doncs, que, doncs, no sé, doncs, que ets de, tens la pell de color més fosc del que els agrada, parles d'una llengua que no els agrada, o els mires malament, o el que sigui, o jo què sé, un dia diran que la gent que es tenyeix els cabells de color taronja, doncs, el que sigui, ets una diana que va pel carrer a la qual poden agredir i ningú no et defensarà. Mm. No només no et defensarà, sinó que et miraran com si fossis tu culpable d'haver-los provocat pel que sigui. No? Mm. És a dir, l'altre dia, aquí a València, hi havia una festa, que fan la festa de la infantesa, amb unes cercaviles, i és una festa que fan passat Reis, que en diuen les Magues de Gener. I van anar, doncs, un grupuscle, perquè són grup, no tenen representativitat real, social, en la vida valenciana, no? Però són gent que xiscla, que va, doncs, això, amb les banderoles, i viu a Espanya, i no sé què. I van anar allà a interrompre, a agredir, a insultar la festa de la infantesa. I que hi hagi aquesta gent que fa això, doncs, bé, doncs, mira, ahir els atens, no? Però controla'ls. Aquí la qüestió és que no els hi ha passat res, que els hi van deixar fer això, que els van deixar a arribar fins al lloc on es feia la cercavila infantil, i que ja estan. I que una altra vegada han tornat a agredir, han tornat a... Clar, generes tot un imaginari d'impunitats i d'indefensions, que sempre són les impunitats, evidentment, de la mateixa banda, i les indefensions també.
I voldria recordar en aquest punt, perquè a més em sembla també, en fi, simptomàtic, que en el cas del Guillem Agulló, que a més s'ha convertit i amb justícia en un símbol de llibertat i de lluita des de la cultura precisament del feixisme, doncs, que, a més del llibre de Núria Cadenes, s'estrenarà, diria que a la tardor, una pel·lícula que s'ha fet de la seva història, durant el rodatge de la qual van patir intimidacions i van aparèixer pintades també de caràcter feixista, és a dir, amb la qual cosa no, i encara en el present, no, i en coses així, continua, tot i que amb molta saviesa també ho van integrar en la pel·lícula, no, Núria?
Sí, exacte. A més, vull dir que en aquest cas també ells se sorprenien de la normalitat, entre moltes cometes, amb què ho van rebre, doncs, la gent valenciana, no? O la mateixa, clar, és que la mateixa família del Guillem Agulló ha rebut amenaces des del mateix moment de l'assassinat. És que els han estat assetjant, literalment, amb telefonades a casa, amb pintades, vull dir, han hagut de viure durant tot aquest temps amb aquesta, a més del dolor directe, no?, de que t'assassinin un fill o un germà, han hagut de viure després amb aquesta pressió al damunt, no? Però la qüestió de fons, jo crec que és, d'una banda, que no s'ha parat de denunciar aquesta impunitat que els hi atorga, en el nostre cas, l'estat espanyol, i això s'ha de denunciar perquè és de fons i és el que permet que sorgeixin, doncs, peces com aquestes que poden agredir la gent. I després, sobretot, la resposta... Clar, no sé si dir-ho en positiu, perquè no pots positivitzar un assassinat, de cap manera, de cap manera. Però sí que va ser un revulsiu per moltíssima gent, sobretot moltíssima gent jove, però no només aquí al País Valencià, que ells mateixos, doncs, s'autonomenen després la generació Guillem Agulló, i que no només no van aconseguir silenciar aquell assassinat, ni convertir-lo en una baralla intranscendent, sense motivacions polítiques, com pretenien, sinó que s'ha mantingut durant el temps el record viu del que va succeir, i s'ha convertit el Guillem Agulló en un símbol de dignitat, de lluita antifeixista, de vocació democràtica i de llibertat, no? I això... val la pena de tenir-ho present, no? Que, per exemple, la campanya aquesta que han fet ara per treure finançament, per acabar de treure finançament per la pel·lícula i demés, la gent de la lluita continua, quan la vam plantejar via Verkami, m'ho van explicar, dic, això és impossible de fer, no? Jo sempre l'encerto, eh? En coses així, vull dir, quan van dir de que feien allò de la cadena humana 11 de setembre, també vaig dir, això és impossible de fer, no? Vull dir, tinc una visió de futur molt encertada, ja ho veieu, no? Doncs també vaig dir que era de seguida impossible, aquí se li acut, no? Poseu una cosa més... I l'han fet amb escreix, la resposta ha estat absolutament fantàstica, no? I poderosa, vull dir, i en aquest cas, doncs, sí, des de tots els països catalans, no? Tant del sud com al nord, doncs això també ens ha de fer veure que aquí som, no? Que existim i que tenim a vegades més força de la que nosaltres mateixos ens pensem.
Però parlant d'això, precisament, que acabes de dir, volia preguntar-vos a tots dos, i a tots dos, perquè a més, Núria, tu treballes des d'una llibreria que acull els llibres produïts en català, i tu, Martí Domínguez, doncs bregues al capdavant d'una revista que també l'has de col·locar i l'has de vendre i l'has de defensar. Jo com a editora em trobo que fer circular els llibres en català produïts des del Principat a les llibreries de València és un trencacolls terrorífic, perquè la resposta del 99,9% de les llibreries del País Valencià és que de llibres en català no en vendran al seu públic. Per tant, la meva pregunta és, el públic que València vol llegir llibres en català, quanta gent representa?
No en representa tanta com la que hauria de ser, però en representa més de la que diuen les enquestes.
Però de quanta gent parlem?
Jo l'enquesta... És a dir, parlem... Diguem-ne literalment, exactament, no t'ho puc dir.
Però la forquilla?
No ho sé, si deu ser un... No ho sé.
Perquè seria bo de saber-ho, això.
Perquè jo el que et dic, ja fa un temps vam fer una enquesta molt mal feta, que m'ha fet, diguem-ne,
putinera.
Estrictament, sí, estrictament, perquè tu veus aquí la forquilla en la que es movia i hi havia un marge d'error, no sé quina barbaritat era, no? Si era d'un 6, d'un 7 o d'un 8, no sé com anava amunt i avall, no? Era, i les preguntes tampoc no estaven, al meu entendre, ben fetes, perquè jo en aquella enquesta, si em pregunten si llegeixo exclusivament en valencià, hauria dit que no. Jo llegeixo doncs, en català, en castellà i una miqueta en anglès, no? Per tant, no estaria dins d'aquest 3% que deien, no sé si era un 2, era un 3, era esgarrifós, de lectors en valencià, no? A mi no m'hi haurien inclòs, no? I sóc hiperlectora en valencià, no? Aleshores, vull dir, estava malament. També, sí, però tot i això mostrava que en el segment de gent jove, en aquesta concepció que en tenim ara, no? Que arriba fins als 35 anys, no? Que bé. Era molt més alt el percentatge de lectors en català, no? No sé si arriba, només que ara no tinc les dades de memòria, no? Però era interessant de veure aquesta evolució. I en aquest sentit sí que l'ensenyament hi ha fet molt i de més, no? Però hi ha sobretot un tabú, jo penso, en la visibilització, és a dir, en el pensar que jo això no ho podré llegir perquè és en valencià, no? Que es trenca quan ho proven. Això ho dic per experiència, que diguem-ne personal, que hem vist a la llibreria, no? Allà hi tenim llibres en català i en castellà, i també és cert que som una llibreria, doncs, que la gent, si vol un llibre en català, ja sap on l'ha de buscar i ve a buscar-lo.
I us ve a veure, però, naturalment, la percepció que en teniu vosaltres és molt particular, però, en la mesura, sí, que traieu precisament aquest lectorat.
Sí, però ara ja n'estan sortint de noves, de llibreries. Ara, per exemple, penso en Detroit, a Alcoi. N'hi ha força que estan ja també obrint aquesta escletxa, perquè és trencar un malentès. I és una mica també un peix que es mossega la cua, és a dir, si una persona entra a una llibreria i no hi veu llibres en català, és molt difícil que els compri. No, i si no els compra, es pensaran que no... O si van a una...
Bueno, jo feia la llibreria, pregunta per saber si de quanta gent parlem, simplement.
Sí, jo aquesta és...
No podem saber. Realment, jo faig classes en català i exigeix que els meus estudiants que escriguin en català, i no tinc cap problema, i tinc sempre... un percentatge d'un 60% que escriu molt bé. Val? I que és sobtant. També és cert que estan en periodisme, però que d'alguna forma la cultura catalana està molt present a València. I de vegades pensem que no ho és tant, però ara jo he fet moltíssimes més presentacions de la meva novel·la aquí a València que a Catalunya, per exemple, no? I sempre he tingut un públic molt interessat i que no ha hagut un problema lingüístic. També és cert que alguns s'esperen que aparegui el llibre en castellà o que prefereixen llegir-lo en castellà, però crec que n'hi ha per part de Catalunya una espècie de pànic escènic, no? De baixar al País Valencià. Fa uns dies va vindre el meu editor així a la plaça del llibre, dic uns dies, però ja va ser al novembre, però se va dur una gran sorpresa. Clar. Perquè és una plaça del llibre només en català, en la plaça de l'Ajuntament, és a dir, en la plaça capdalt de València.
Que ja fa 4 o 5 anys o 6.
I va dir l'any que ve i seré aquí, en els llibres de proa. Perquè hi havia molta gent comprant, hi havia molta il·lusió, un públic jove, un públic al mateix temps lluitador i que el va entusiasmar. Aleshores, si vosaltres no baixeu com a editors, com si vosaltres no lluiteu per a crear-vos també el públic lector...
Jo baixo.
Vinga, Maria, sabeu, baixes poquet. Jo encara tinc el teu últim missatge de
ja fa un any. Les,
no? Però realment i això fa que els mateixos autors que nosaltres que no tinguem el fet de no tindre a prop el nostre editor i que no vinga mai pel País Valencià les presentacions ni res d'això també produeix una sensació d'exili, no? En moltes ocasions.
A més estàvem parlant abans, tu em deies quants lectors hi ha en català. Clar, la pregunta inicial és quants lectors hi ha. Aleshores, el percentatge a partir d'aquí ja no és alt.
Sí, un percentatge de poc és poc.
Això és igual, bastant,
i el País
Valencià, igual a Catalunya.
Bueno, el País Valencià una mica menys, potser. Però el fet és que aquests lectors, els que són, potser n'hi hauria que són que podrien ser en català i que no ho saben, perquè no se'ls hi ofereix, perquè no ho veuen.
No, està clar.
Perquè no se'ls hi normalitza i se'ls hi... I sembla que, o s'intenta de vegades, reduir l'oferta de literatura en català a la cosa escolar o a la cosa més local. Sí. Per això abans he començat parlant de l'Eugeni Onegin, perquè això és el que justament t'eleva i fa aquesta normalitat. No? I ara el Martí ha explicat això de la plaça del llibre en català, que es fa això al cor mateix de València i que és un èxit preciós. Però és que a més hi ha la Fira del Llibre de València. És un esdeveniment llibresc de primeríssima magnitud. És que hi passen sí. Desenes de milers de persones, són 10 dies, a més es fa als Jardins dels Vivers, i és que hi ha moments que et veus embadalida passar les onades i onades i onades i onades de gent simplement convocada pels llibres, i és una tradició que hi ha en aquesta ciutat, que en un moment o altre, quan hi ha la Fira del Llibre, agafes la família i te'n vas a passejar a Vivers, i és preciós de veure, de veritat. I allà, si no es venen més llibres en català, és perquè no hi són, perquè el prejudici va desapareixent a mesura que avança el temps i que la gent té els llibres al davant, no? Clar, jo entenc que us agafa sempre principatins amb la voràgina, passada la voràgina de Sant Jordi, però és que després de Sant Jordi hi ha la Fira del Llibre de València, que és una és una grandíssima animalada literària a tots nivells, és preciós de veure. No pot ser que no en parleu, que no ho conegueu, que no hi vingueu.
El missatge ha quedat clar, jo crec que la imatge també esperançada de totes aquestes arribades de gent que ara deia la Núria, doncs també és una bona estirada d'orelles al Principat, de manera que jo crec que amb això i amb aquesta idea d'anada i de tornada constant i que no pari, tot el contrari, mirarem de contribuir a combatre aquest pànic escènic que també deia el Martí Domínguez. Gràcies avui per acompanyar-nos, gràcies també, i tornem a recomanar l'Esperit del Temps del Martí, Guillem, el llibre molt important també de la Núria Caenes, que es publicarà el 3 de febrer a Ara Llibres, i gràcies també als companys de Punt Ràdio per fer possible real i pràctica aquesta connexió avui amb els Estudis Centrals de Catalunya Ràdio. Gràcies,
la veritat és que aquest programa és una metàfora d'això que estàvem parlant precisament, no?
Exacte.
És una metàfora pràctica.
Així hem intentat.
D'acord.
Gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Molt bé, Jordi i Maria, fins una altra.
Fins
una altra.
Adéu.
Adéu-siau.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Sí, però torna. Sí, però torna. Sí, però torna.
Torna't, Zèfiro, i torna també el Joan Lluís. Com estàs?
Estic molt bé, moltes gràcies.
Repassant biblioteques i avui recuperant vocals, perquè ja ho sabeu, l'últim dia ens va fer un exercici molt complicat, que és parlar només amb la O. Jo recomano fer de tant en tant només perquè pots acabar arriscant, això, perdent algunes vocals, que això també seria un bon conte de Borges. Avui, en tot cas, a quina biblioteca ens convides i per quines vies?
Una biblioteca submarina, la biblioteca del Capità Nemo.
Home, que et l'esperava, el vas anunciar el primer dia.
Sí, 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 aquesta és una de les grans biblioteques de la literatura. Doncs Jules Verne, amb dues novel·les diferents, 20.000 lleguas de viatge submarí, i no se sap tant o s'oblida una mica que també Nemo apareix amb el seu submarí a l'Illa Misteriosa, que per mi és la millor novel·la de Jules Verne, l'Illa Misteriosa, i que més en català es troba traduïda per Jesús Moncada, per tant realment val molt la pena. Nemo és el capità Nemo és segurament el personatge més interessant de Jules Verne, l'únic que destaca una mica dels altres. Els personatges de Jules Verne s'assemblen molt, poden ser molt excèntrics fins a punts extrems, però són tots molt profundament conservadors i no posen mai en risc cap ordre establert. En canvi, Nemo sí. I hi ha molts estudis sobre qui era Nemo per Jules Verne. És que Nemo era el Jules Verne que Jules Verne no va poder ser, per exemple, o que hauria volgut ser. És a dir, un personatge misantrop, asocial, gairebé antisocial. En la novel·la, Nemo és un príncep indi molt ric que decideix fugir la humanitat i llavors d'amagat es fa venir trossos de màquines de països diferents al món i ell en fa un conjunt que és el submarí i llavors secretament amb una tripulació se'n va sota el mar i viu allà dintre sota el mar, 20.000 lleguas sota el mar, que fa aquestes voltes. I és un personatge molt culte, molt interessant intel·lectualment, que té realment una reflexió sobre el món que en general els altres personatges de Jules Verne no tenen mai, excepte en el món realment tal com és i la societat tal com és sempre. Llavors, en aquest submarí hi té una biblioteca. Una biblioteca que sembla d'un club de Londres, tant com està ben instal·lada. Té 12.000 volums, 12.000 volums, un submarí Déu-n'hi-do, a més volums del segle XIX, és a dir, lligats de cuir, que són una mica més gruixuts, i per tant, Déu-n'hi-do, endreçats, ben endreçats, evidentment, amb prestatges de fusta bona, amb butaques, diverses butaques confortables, faristol per si cal fer consultes, llum homogènia, d'aquestes suaus, vull dir, és un lloc realment de la gran burgesia traslladat al fons del mar. I té de tot, sobretot literatura, molta literatura francesa, però això, evidentment, Jules Verne no es podia impedir de posar el seu rastre de patriota francesa tot arreu on podia, sempre hi surt això. I no hi ha res, en canvi, de filosofia política o de política d'assaig d'aquest tipus, perquè Nemo volia defugir de tot això. I llavors, i s'atura el 1865, que és l'any que se submergeix dins l'aigua, doncs a partir d'aquell moment decideix que, encara que abordi alguna vegada, ja no necessita cap llibre, i per tant viu. És realment una bombolla, és una biblioteca bombolla, fins que al final esdevé una biblioteca taüt, perquè és allà on es mor el capità Nemo.
Vaja, m'has explicat al final.
No, faig broma. És prou conegut, suposo.
Faig broma. Hi ha llibres sobre els quals no existeix el concepte d'espoiler.
Sí, sí. Entenc que és prou conegut que Nemo es mor al final de l'Illa Misteriosa. Si algú no ho sabia, realment em sap molt de greu. Però, vaja. En tot cas, queda sepultat Nemo a l'interior de la seva biblioteca i a l'interior del seu submarí i sota l'Illa, que és l'Illa Lincoln, en què els naufrags de l'Illa Misteriosa s'havien refugiat i que ell els va salvar. I aquí us podria explicar tot l'Illa Misteriosa, perquè realment és una novel·la que m'agrada molt, però em sembla que més o menys hem arribat al final d'aquesta crònica. Només voldria dir per acabar que en el fons aquests llibres són molt paradoxals, perquè són els llibres que acompanyen algú que vol fugir de la humanitat, però són representants de la humanitat aquests llibres, i Déu-n'hi-do si representa la humanitat. I llavors hi ha sempre aquesta paradoxa de com fer-ho per ser asocial sense deslligar-se-lo tot del món dels humans.
Clar, no, i d'un món intel·lectual i que representa el saber, i a més amb una proporció no gens petita, perquè 16.000 volums, has dit?
12.000.
12.000, clar. Que aquest punt de versemblança de baixar 12.000 volums en submarí també hauríem d'explicar
sí, sí.
com s'ha aconseguit, però en tot cas el Capità Nemo té tota una referència. Gràcies també per convocar-lo, perquè tu saps que hi ha una sèrie de... Vaja, hi ha un parell de generacions com a mínim que han crescut pensant que Nemo és el nom d'un peix pallasso per culpa de Dixon. I en canvi tot té un origen i a més un origen submarí, com és el cas. Gràcies, Joan Lluís, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana. Amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un tema que ha esdevingut un himne i que cantaven els valencians Obrint Pas. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Janol a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Obrint Pas, no tinguis por.
Yeah. ya ningú em preocupa.